El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
També us ho hem destacat en començar, l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, és la tercera malaltia neurodegenerativa en número de casos per darrere de l'Alzheimer i el Parkinson. Té una incidència anual d'entre una i dues persones per cada 100.000 habitants i afecta per igual homes i dones d'entre 50 i 60 anys. Avui es commemora el Dia Mundial d'aquesta patologia, que volem abordar en detall amb la neuropsicòloga de l'Avant, l'Anna Ruiz. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia.
Com podríem descriure l'ELA com a malaltia?
Mira, l'ELA és una malaltia progressiva i degenerativa, com bé has dit, que afecta el sistema nerviós central i la principal afectació és a les neurones motores del cervell i de la mèdula espinal, que controlen els moviments voluntaris dels nostres músculs. Això es transforma en que els missatges que rebem del cervell cap als músculs no es puguin transmetre correctament i com a conseqüència tinguem una atròfia progressiva de gairebé tots els músculs del nostre cos.
Uh-huh. I a qui afecta? És a dir, afecta tothom per igual o és d'aquelles malalties que et pot tocar la part més dura o et pot tocar una malaltia més lleugera, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, és una malaltia que té diferent incidència, no?, amb les persones. Sí que és veritat que és molt asimètrica, per dir-ho així. Pot ser diferent també en cada part del cos i segons la persona doncs pot afectar d'una forma o una altra. La progressió també pot ser lenta o bé pot ser una progressió més ràpida. I al llarg dels anys et poden haver-hi també períodes d'estabilitat, no?, mentre es va desenvolupant la malaltia. Però bueno, com a principals factors de risc, per dir-ho d'alguna manera, com ja has dit, no?, el ser home durant una època de la vida, com pot ser abans dels 65 anys, pot tenir més factor per poder incidir aquesta malaltia. I entre els 40 i els 60 anys sol ser l'època en la qual es dona el diagnòstic. Ja s'han desenvolupat els símptomes i es diagnostica la malaltia. Altres factors de risc que puguin sorgir pot ser sobretot genètics, l'exposició a diferents toxines, a diferents metalls i productes químics, vull dir que hi ha una mica de diferents factors.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, quins són els primers símptomes que ens poden alertar que està passant alguna cosa?
Els primers símptomes també varien d'una persona a una altra, però a l'inici podrien ser una debilitat o una pèrdua de força, sobretot en mans i peus. Després ja sé que va extenent a les altres parts del cos, no? Però, per exemple, podríem trobar debilitat a les mans, amb dificultats per colar botons, o bé en el peu podria ser que no poguéssim extendre del tot els dits, no? Trobéssim com que no hi hagués força, però a causa d'una disminució muscular, no?, que es produeixen diferents espasmes. A nivell de cap i coll podem trobar dificultats per la coordinació de la llengua, el que fa que no puguem articular bé les paraules, un to de veu baix. Aquests serien els símptomes inicials que diferència de diferents persones, no? Pot haver-hi diferències entre persones, es poden evidenciar al principi. Llavors sí que és veritat que es va extenent a totes les parts del cos i es genera una atròfia més important, no? El que genera dificultat per caminar, a diferents entrebancs, caigudes, tornes com més maldestre amb les mans, debilitat en peus i cames, rampes, vull dir, tot el que és a nivell més muscular és el que és l'afectació principal de l'ELA.
Uh-huh. I en aquest sentit, es manifesta doncs amb aquesta simptomatologia, dèiem que és una malaltia crònica, és a dir, un cop ens la detecten no hi ha cap medicament, cap qüestió que puguem fer per revertir aquesta situació?
Exacte, és una malaltia crònica i progressiva i degenerativa. I a dia d'avui no hi ha un tractament que sigui efectiu contra l'ELA. Sí que és veritat que hi ha diferents fàrmacs que el que ajuden és a retenir la progressió dels símptomes i evitar diferents complicacions. Però un cop hi ha el diagnòstic, que és molt important que sigui un diagnòstic bastant precoç, sempre que sigui possible, s'ha de fer un tractament doncs multidisciplinari i integral a l'inici dels primers símptomes, on l'objectiu del qual és prolongar la supervivència i millorar la qualitat de vida del pacient, no? Amb aquest tractament que s'ha de fer, doncs, hi han d'haver-hi diferents disciplines, des de fisioterapeutes per ajudar a l'atròfia muscular, terapeutes ocupacionals, logopedes que t'ajudin a l'articulació, no?, de la parla que sigui millor, neuropsicòlegs pel possible deteriorament cognitiu que també comporta la pròpia malaltia. Vull dir que ha de ser un tractament que hi ha d'haver-hi moltes disciplines mèdiques a les quals han de treballar pel pacient.
I és fàcil tenir aquest diagnòstic precoç? És a dir, és una malaltia fàcilment identificable?
Clar, això és un dels problemes, no, per dir-ho així. No és fàcil, no? Per què no és fàcil? Perquè ja comparteix molta sintomatologia amb altres malalties neurològiques. Aleshores, sí que això provoca que el diagnòstic d'ELA es retardi en el temps. Per poder arribar a aquest diagnòstic i poder fer un diagnòstic diferencial s'han de fer diferents proves, però principalment el diagnòstic per l'ELA seria tenir en compte evidentment la sintomatologia que presenta el pacient i llavors fer una electromiografia, que és avaluar l'activitat elèctrica dels músculs. Això es podria donar el diagnòstic de l'ELA, però a més s'han de tenir en compte doncs, analítiques, ressonàncies magnètiques, punció lumbar, fins i tot una biòpsia muscular si fos necessari, no? Perquè, clar, no tenim un biomarcador que ens digui, mira, tens ELA perquè hem vist això, no? En aquesta prova, això no existeix. Aleshores, cal passar per una sèrie, un periple, no? de proves que no són gens agradables per poder arribar al diagnòstic de l'ELA.
Per tant, diguéssim que és una qüestió de llarga durada, no? Tenir aquesta diagnosi definitiva. I un cop tenim aquesta diagnosi, llavors és quan comença tot aquest tractament multidisciplinar que ens explicaves.
Exacte. Un cop tenim el diagnòstic, és quan es comença el tractament multidisciplinar. Sí que és veritat que el que ha de fer el pacient, no?, és intentar anar doncs, amb alguna unitat especialitzada per poder ser atès d'una forma molt més acurada, no?, i més acollida. Però, evidentment, un cop tenim el diagnòstic, l'ideal seria començar a posar-te en mans doncs, de tot aquest equip multidisciplinar dintre de l'afectació que té cada un dels pacients i començar a treballar per això, no?, per millorar la qualitat de vida i per evitar doncs, possibles complicacions que són molt comuns en aquesta malaltia.
Clar, tal com deu passar, de fet, en totes les malalties neurodegeneratives, deu haver una part psicològica primera per assumir un diagnòstic, no?, que clarament et posa una espasa de Damocles sobre el cap, no?
Totalment. L'ELA es coneix, no?, tot i que és una malaltia que se sent a parlar poc, desgraciadament, però evidentment que sap tothom què és l'ELA. Llavors, el diagnòstic, no?, marca un mal pronòstic per aquesta persona i, evidentment, tenir aquesta acceptació d'aquest diagnòstic i què vindrà més enllà fa falta un acompanyament psicològic important tant per la persona que ho pateix, no?, perquè hi haurà uns canvis en la seva vida totalment radicals, com per la resta de familiars o persones que tenen al seu voltant que veuran que, bueno, que hi ha una progressió de la malaltia, que aquesta progressió doncs, acostuma a no ser del tot favorable, sinó que la persona doncs, va disminuint capacitats, no?, es va tornant cada vegada més dependent, i clar, evidentment, poder assolir això i acceptar això és molt difícil, molt difícil.
Clar, per la persona, per l'entorn, per tots plegats, no? És un procés dur, no?, d'entendre que la vida canvia de forma radical, no?, i
exacte,
ho farà poquet a poquet, no?
Exacte, correcte.
En aquest sentit, al final, l'ELA és una malaltia que acaba amb la vida del pacient o són altres patologies les que acaben finalment amb la vida del pacient que la pateix?
L'ELA, per si sola, el que provoca són diferents complicacions. Tingues en compte que la principal afectació és a la musculatura del cos, no? I, per exemple, un dels principals problemes que comporta són problemes respiratoris. Aleshores, el fet de respirar no deixa d'haver-hi implicats una gran quantitat de músculs a l'hora que respirem i en les fases més avançades aquests músculs doncs, no tenen la capacitat per contraure's, no?, i poder fer l'acte de respirar. Llavors, aquestes persones necessiten un dispositiu que ajudi a respirar per la nit o bé una traqueotomia que els ajudi a respirar de dia i nit, però una de les principals causes més comunes de mort en aquesta patologia és la insuficiència respiratòria, en aquest cas, no?, per això, no?, pel fet que els pulmons no poden respirar per si sols. També tenen altres complicacions, no?, a diferents problemes per parlar, els problemes d'alimentació que fa que no puguin portar a terme correctament la masticació, doncs això fa que algun aliment pugui anar cap a l'altra banda, no?, i cap a l'altre costat i que provoqui pneumonia. Aleshores, vull dir que hi poden haver-hi complicacions derivades de la malaltia que, evidentment, doncs, puguin portar al final d'aquesta persona com a conseqüència de la malaltia, sí, però provocat per un problema respiratori, una insuficiència, una pneumonia, etc.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, l'Anna Ruiz, neuropsicòloga de l'Avant. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia.